Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí, Balcells. Aquesta hora reprèn el Congrés dels Diputats el debat de política general que ha començat aquest matí amb el discurs del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Els diferents grups polítics aniran intervenint de més a menys vots, començant per Cuca Gamarra, portaveu del Partit Popular. Al seu costat s'hi asseu el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que no pot intervenir perquè no és diputat. Sánchez anirà responent un per un als portaveus dels grups parlamentaris que disposaran d'una rèplica de 10 minuts. La diputada del Partit Popular al Congrés i exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, creu que Sánchez s'ha quedat curt amb les mesures anunciades aquest matí.
Nos tememos que al final estos impuestos que vayan a repercutir, como suele ocurrir desgraciadamente luego en los ciudadanos. Yo creo que las medidas que se tienen que adoptar son mucho mayor calado, como las que le propuso en su momento Feijóo, como era, por ejemplo, deflactar el IRPF, es decir, que estas subidas que hay en los sueldos como consecuencia de la subida de la inflación y del IPC, que no se tenga que tributar más por esta subida.
Llanos de Luna també ha criticat que el discurs d'aquest migdia del president espanyol al debat de l'Estat de la Nació no ha convençut els populars, però també ha explicat que ha decepcionat al seu entendre alguns membres del seu propi govern que han dit no aplaudit a Sánchez. I a Catalunya, l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha celebrat avui l'arxivament de la seva causa per suposades irregularitats comptables al Consell Esportiu. La bellesa ha assegurat que sempre va tenir la tranquil·litat d'haver fet les coses bé en cada moment i que finalment la justícia diu ho ha reafirmat. En un comunicat afegit que els partits polítics i alguns mitjans de comunicació, diu, van voler utilitzar el cas per canviar els designis democràtics de l'Hospitalet i que hauran de donar explicacions quan correspongui. I el Zoo de Barcelona disposarà d'una nova reserva d'animals a partir de l'estiu del 2024. Aquesta instal·lació es començarà a construir la tardor de l'any vinent en els terrenys on s'ubicava l'antic aquarama, que s'ha començat justament a enderrocar. L'espai estarà format per 5 patis exteriors visibles per als visitants i 3 dormitoris. Els espais es podran adaptar a les diferents espècies i disposaran de zones climatitzades i sales tècniques. El director del zoo, Cito Alarcón, explica que aquests espais estaran preparats per acollir espècies molt diferents, com petits felins, mamífers, petits primats o animals que necessitin climatització. La reserva és un espai imprescindible, diu, per fer realitat aquest nou model de zoo aprovat en un pla estratègic el 2019 a l'Ajuntament de Barcelona i que estarà basat en la preservació i la biodiversitat i la seva divulgació. I els Mossos d'Esquadra i la policia local de Calafell han detingut 3 homes per segrestar-ne un altre a un domicili de Segur que exigien un retorn de 30.000 euros prestats. El 5 de juliol els agents van rebre l'avís d'una retenció en un bar i la policia va constatar que l'establiment connectava amb un habitatge on hi havia 2 homes, un d'ells sagnant, amb talls per tot el cos. La víctima va assegurar que el propietari del domicili i 2 homes que havien marxat l'havien amenaçat de mort si no els tornava uns diners que l'havien prestat. La policia va arrestar el propietari de l'habitatge per amenaces i va iniciar la cerca d'aquests altres implicats. També van detenir l'agredit acusat d'un delicte d'estafa. Alhora els agents van intervenir dins de l'habitatge diverses quilos de cocaïna i també munició i brides. La policia recalca que la investigació continua oberta i no es descarten més detencions. I ara els esports amb Pau Massip.
Esport en directe en marxa a la desena etapa del Tour de França. La ronda francesa arriba per la Porta Gran als Alps amb una etapa de 148 quilòmetres que va des de les Ports du Soleil a Megève. Ara, quan falten una quarantena de quilòmetres per arribar a la meta, hi ha un escapat, Alberto Betiol, l'italià de l'equip Education First, que està mig minut per davant de la resta del grup, els caçadors, una 24ena de ciclistes dels diferents equips i a una distància de poc més de 6 minuts sobre el gran grup. Un gran grup on l'equip Emirates està tirant, però amb un líder, amb un Tadej Pogacar amb el mallot groc, una mica despenjat. Seguirem veient com avança aquesta etapa pels Alps francesos del Tour de França. I el Barça espera activar la segona palanca econòmica la setmana que ve. Segons avança el portal Esport 3, el club té avançat un nou acord amb Sixth Street per la venda d'un 15% més dels drets televisius per 25 anys, que portaria a les arques del club uns 330 milions d'euros. Una palanca que el club necessita activar si volen fitxar més reforços de cara a la propera temporada. I el francès Benjamin Lecombe serà el nou porter de l'Espanyol. El club blanc i blau espera fer oficial la seva arribada en les properes hores.
Gràcies, Pau. Tindran més informació, com sempre, d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas. Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts i ja veuen, que tenim una actualitat molt moguda, molt lògicament basada en aquesta primera edició del debat sobre l'estat de la nació i les mesures que avui ha anunciat el president espanyol Pedro Sánchez. Hem tingut també a Llanos de Luna, que va ser en el seu dia delegada del govern aquí a Barcelona, del Partit Popular, criticant fortament aquestes mesures. Ara estem veient que ja ha reprès aquesta sessió de tarda al debat de l'estat de la nació. Recordin que a partir d'ara els serveis informatius d'aquesta casa en tot moment els tindran al dia de qualsevol novetat que es pugui produir. I que nosaltres ens deixem anar per una altra qüestió, per la xerrada interessant, sobretot perquè la persona que ens acompanya avui és algú a qui no és la primera vegada que m'escolta dir, a qui admiro profundament. És una persona que ha estat plenament innovadora en moltes coses. De fet, va ser el primer defensor de la Comunitat de Madrid en el seu dia. I a partir d'aquí, Javier Urra. Què tal? Buenas tardes, señor Urra.
Pues muy bien. Encantado de encontrarme de nuevo contigo. Porque nos hemos visto en espejo. Me has dicho, joder, ¿qué te das de hidratante? Digo, pues no lo sé, porque yo no me he hidratado nunca la cara.
Pero está...
Nada. Pero te he visto...
Está mejor que siempre.
A ti te he visto igual que siempre.
Yo no sé si es que cuida, no sé tanto si cuida la piel o cuida el espíritu, y eso se traduce
en un
mejor aspecto, ¿no?
Pero te diré aquí en secreto, entre tú y yo, no nos oiga nadie, que hace poco en Televisión Española, una chica joven, como la que acaba de entrar, vino con un lápiz grande y ¿sabes lo que quería hacer?
¿Qué?
Pintarme el bigote de negro, porque dije, joder, esto de los psicólogos cada vez coge más los nombres, dice, disocia el pelo negro y el bigote blanco. Y dije, vamos a dejarnos de tonterías y vamos al tema.
Estoy viendo, Javier, que las dotes de seductor tampoco nos las ha perdido. Es decir,
no.
Ese punto de empatía
claro.
Respecto a nuestra compañera María José, que es la nuestra compañera de Xarxa, es lo que Andrea tiene.
Si
esta chica tan joven que ha entrado, ¿no?
Es que es el caso, ¿no?
Sí, sí, es el caso.
Para mí. Pero si ya María José pudiera hablar ahora con ella en el micrófono, me diría, me cae usted francamente bien. ¿Sí o no?
Sí, María José, sí, ¿o no? Sí.
Ahora, a la que le cae estupendamente es a mi madre. Pero quien le adora es mi abuela.
¿Ah, sí?
Sí. Por eso yo tengo dos grupos de gente que me quiere mucho. Las monjas, yo estudié los maristas, y eso al final se conoce que algo queda. Y la gente mayor, y eso es bonito. Te voy a empezar con una anécdota porque tú y yo nos conocemos de hace mucho tiempo.
Sí.
Estaba el otro día en la Feria del Libro.
Sí.
Llega una chica como María José, majísima, guapísima, encantadora, con un chico al lado que sería como coreano.
Ajá.
Y le digo, ay, ¿qué tal? Dice, ay, quería un libro suyo. Dice, yo soy neuróloga. Digo, ay, qué bien. Digo, y este chico que está al lado, y entonces el chico se le abraza. Dice, soy su novio. Digo, ¿y desde hace cuánto? Dice, 5 años. Pero se le inundan a la chica los ojos, las lágrimas. Y dije, ¿y qué pasa? Y le dice la chica, pues nada, que me acaban de descubrir un cáncer. Oye, y en ese momento llega un señor y digo, hombre, Fernando, tú vas a acordarte de este caso perfectamente. Este Fernando es el padre de un chico que mató el IRA auténtico en Omagh, en el Ulster. Se fueron de campamento, como vamos, de acampada en este momento, y murió un niño, Fernando Blasco.
Ah, sí, claro.
Y claro que te acuerdas, Fernando Blasco y la profesora. Y yo esperé el féretro, claro, con el ministro en Torrejón de Ardoz. y yo traté como psicóloga a Lucrecia Blasco. Era una niña, me dijeron, encantadora, guapísima, la cara se la había destrozado con la bomba y el carácter se la había un poquito agreado. Bueno, trabajamos y un día le dije, oye, lo dejamos y un día quedamos a almorzar en un buen sitio y ya está. Y entonces me llamó y dijo, ya he acabado la carrera. Te invito a Jayalay, que es un vasco de Madrid. Oh, pues genial. Ella es enfermera cardiológica. Luego está en su boda, etc. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque en la caseta de la Feria del Libro dice que esta chica neuróloga y su novio coreano hablase con don Fernando. Uh-huh. Ellos, no hablo de espiritualidad aquí, sino de profunda religiosidad, cuando trajeron el cuerpo de su hijo muerto por un asesinato de un terrorista, de unos terroristas, dijo, bueno, sufrimos, pero lo único que pasa es que Dios la ha llamado un poco antes. A mí en aquel momento aquello me chirrió. Han pasado los años y yo puedo garantizar y confirmar que nunca olvidará a su hijo Fernando, naturalmente, pero que esa fe inalterable en el tiempo
les ha ayudado.
Les ha ayudado
clarísimamente. El llibre de Javier Urras diu El ser humano, un ser espiritual. És interessant, esa diferenciació que entiendo resulta absolutamente necessària, per otro lado, ¿no? Porque hay mucha gente que confunde espiritualidad y religión, ¿no? ¿Dónde radica la diferencia de esos términos?
Bueno, yo creo que la religión es... Bueno, hay un punto de común acuerdo que sería un poco el sentido de trascendencia. Uh-huh. Ahora bien, la religión lo que tienes es un dogma. Lo que tienes es una fe, lo que tienes es una confianza, lo que tienes es una jerarquía. El riesgo de la espiritualidad es que se haga individual y hecha a medida del consumidor. Pero se puede ser... Tagore decía que no es que sea... Tagore decía, hay un mismo tronco y muchas ramas que son las distintas religiones. Salvo que la metas en el ámbito de la política y entonces entramos en terrenos mucho más peligrosos. He escrito un libro que no es de lo que vengo a hablar, pero bueno, que está en la Almuzara, que es una editorial que la lleva Manuel Pimentel, que uh-huh. también te acuerdas, fue ministro.
Sí, siempre.
Exacto, y ese dimitió. Cosas,
bueno, porque era el ministro más rojo del Partido Popular.
Exacto,
¿no?
En aquel momento. Pero escucha, es una cosa para hacérselo ver, que dimita a alguien es acojonante. Bueno, pues se dimitió. Y entonces hemos hecho un estudio que también te va a gustar, aunque no es del libro que vengo a hablar, que es las prioridades de los españoles. Uh-huh. Se hizo 4.000 estudios a los españoles. Y lo íbamos a presentar el 14 de marzo en Madrid, en la Casa de Santander. No pudo ser, y entonces yo dije, pues vale, vamos a verlo en positivo. Hicimos otro estudio, otros 4.000. ¿Te interesa? Porque tú que eres un periodista de raza, querrás saber. Lo que más bajo valora la población española es a los políticos, no la política, los políticos. Lo segundo más bajo que valora a los españoles es la religión. Bien entendido. Que valoran con un sobresaliente a su párroco, con un notable a su obispo, con un cum laude a Cáritas y con un suspenso a lo que es el boato, la riqueza, etc. ¿Qué es lo que no gusta en España? Nada, 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 la desigualdad. Y hay una percepción de que cada día hay más desigualdad entre las capas sociales. Y lo que más, la palabra que más gusta en España es respeto. Respeta al otro, sea como sea.
Vamos a quedarnos con esa última parte para reconducir la conversación hacia lo que hoy nos ocupa. El respeto debe empezar no por el otro, sino por uno mismo, ¿no? Lo digo porque en muchas ocasiones el camino a la espiritualidad no deja de ser eso, ¿no?
Pues estoy de acuerdo, claro. El problema de las preguntas inteligentes es que obliga al otro a pensar. Sí, respeto a uno mismo. Esta es una sociedad en que ha perdido mucho valor la intimidad, el honor. Bueno, yo estoy encantado de ir a las series de...
El desconocimiento personal.
Pero
¿no?
también... Primero hay un gran desconocimiento. Fíjate, yo iría más lejos. Hay miedo a conocerse. Hay gente que no aguanta la soledad. Hay gente que estar solo media hora no sabe qué hacer. Igual que hay niños que dicen, me aburro. Oye, vamos a ver, el Quijote parece que se escribió en una prisión. Que decir, tampoco se preocupe. Pero primero hay que conocerse. Ahora bien, para conocerse a uno mismo hay que mirarse en los ojos de los demás. Yo pertenezco a la Academia de Psicología de España uh-huh. y ahí se dice pensar, sentir, hacer. Con los años estarás de acuerdo conmigo que lo importante es hacer. Hacer cosas por y para los demás. Tener una razón. Y dar respuesta a la última pregunta, que será ¿para quién he vivido? No ¿para qué? La vida no es justa. Hay quien nace con parálisis cerebral. Hay situaciones en que cruzas por un semáforo y te atropella alguien que va puesto de cocaína. Es decir, la vida no es justa. Pero no es preguntarse todo por qué, sino para qué. Me parece que da un gran cambio, sin duda.
Es interesante porque me estoy leyendo en estos momentos un libro que me tiene apasionado el último libro de Rosa Montero. Me lo compré precisamente en la Feria del Libro de Madrid. Que se llama el... Espera, que lo he buscado porque no me acuerdo del título. El libro sí que puedo hablar ampliamente de eso. Soy muy malo recordando los títulos de los libros siempre. El peligro de estar cuerda se llama. Y es un ensayo interesantísimo sobre la relación entre locura, entre comillas, y la creatividad. Y me ha venido un poco a la mente escuchándote, Javier, porque ella se plantea que muchos de los grandes escritores han tenido ciertos problemas mentales, ¿no? Efectivamente, cualificados de diferentes formas en función de qué literato estemos hablando. Y se preguntaba hasta qué punto la medicina, si estos grandes escritores hubiesen tenido acceso a esa medicina, hubiésemos tenido esas grandes obras. ¿No vivimos, y me voy al tema de la espiritualidad, un poco basados en eso, un exceso de medicinas que nos ocultan de verdad quiénes somos?
Sí, la respuesta es categóricamente sí. España lleva 2 años siendo el país con más consumo de ansiolíticos del mundo en proporción poblacional, primer problema. Segundo, enseguida estamos todos con psicofármacos, con antidepresivos, con lo que necesito es vivir.
Claro.
Y pedirle a la vida lo que la vida puede dar, no más. Y la vida te va a dar alegrías, disgustos, pérdidas, desenlaces, cosas inesperadas, pasiones. Entonces hay que forjar un carácter, no para dejar de sufrir, que vas a sufrir esa tragedia. Es decir, tú sabes que yo he trabajado con los grandes violadores, con los grandes psicópatas de este país, con grandes asesinos, Arcán, Javier Rosado, Rafita, el de la Katana, el otro. Son gente insensible. Por lo tanto, ser sensible te hace vivir más, sufrir más, comprometerte más, pero eso es el ser humano. Por eso yo siempre insisto, ni somos una especie animal, ni somos un algoritmo, ni una inteligencia artificial. Somos un ente... Por ejemplo, déjame que te haga yo una pregunta. ¿Puedo hacerte una pregunta?
Depende.
No, vamos a ver.
¿Qué? No, me puedes hacerla, no, ya veremos si te respondo o no.
María José, por favor, grábale mientras hago la pregunta. Grábale, por favor. A partir de hoy ya no puedes tomar carne o pescado. ¿Qué dejas de tomar?
El pescado.
¿Tú sigues a carne, chuletón? Bien. ¿Ves? Ha sido una pregunta fácil. Ahora voy a hacer la difícil.
Venga.
A partir de hoy ya no quieres a nadie. No tienes capacidad de querer a nadie. O nadie te quiere.
¿Qué preferiría entre una cosa y otra?
Sí, lo del pescado y la carne lo has tenido clarísimo, pero esto te veo...
Yo también lo tengo claro.
¿Sí?
Sí, preferiría que no me quisieran, pero mantener la posibilidad de querer yo.
Bueno, si me permite la expresión, eso es muy generoso.
No, es tener gente a la que quiero mucho.
Sí, vale, pues eso es genial y que seguro que lo merece, pero hombre, también es muy generoso por tu parte. Digo, esa es la gran parte de la vida, ¿no? Es decir, yo creo que esta es una sociedad muy yoica. Yo, mime, porque... Oiga, y un señor que va a cumplir 65 años, ¿para qué escribe ahora este libro?
Bien.
Joder, yo trabajo en centros de reforma, yo he trabajado en sitios donde he visto muchas cosas y veo a una sociedad que a veces se nos desnorta. Tú lo sabes mejor.
Hablas de una sociedad muy líquida, ¿no?
Una sociedad muy gaseosa, es decir, bueno, es que ya no sabes ni el género que tienes. Esto es una pregunta muy trascendente. No tienes muy claro cuántas parejas vas a estar a lo largo de tu vida. No tienes muy claro si puedes laboralmente seguir tu carrera. Y el ser humano necesita algunas seguridades si no quiere caer en ansiedades y angustia. Eso no quiere decir que no seamos flexibles y no tenemos...
Pero no está en el planteamiento que estás poniendo encima de la mesa exactamente la respuesta. Quiero decir, estás basando la necesidad del ser humano de sentirse bien en todo aquello que le viene de fuera. Es decir, necesita tener seguridad respecto a si va a tener 1, 2, 3 o 4 parejas. Necesita tener seguridad en tanto va a tener un trabajo que le dure más o menos. Seguramente lo que a uno de verdad le da fuerza es sentirse bien consigo mismo.
Sin duda. Lo que pasa es que si yo salgo mañana de casa y la gente no me saluda y el otro me ridiculiza, yo me sentiré fatal.
Ah, yo también.
Es decir, somos profundamente sociales y la valoración del otro nos es esencial. A mí me da miedo esta gente que está todo el día con los libros de autoayuda, que se está siempre manoseando a sí mismo, que tú vales mucho, todos tenemos liderazgo. Yo qué sé, el otro día oí a la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, la búsqueda de la felicidad, vamos a por la ternura. Bueno, vamos a ver, la gente está más bien jodida, ¿eh? Esto en general. Ayer estábamos con el tema de Ermo. Es decir, hay que afrontar las realidades de la vida con todo lo que tiene. Ahora bien, cuando yo fui al centro parapléjico, si vi a un chico y una chica que se tocaban la yema de los dedos, le dije al director, ¿y esto qué le pasa? Y dice, se han enamorado. Es que ese es el ser humano. Es que es acojonante. Si existiera un Dios, la pregunta es, ¿para qué nos ha hecho? A mí esto me llama mucho la atención. Y cuando en el libro entro en lo que piensa Galton o Einstein o los grandes, dicen, hombre, pues también pensar que todo es azaroso también se escapa de la razón humana. Es decir, yo te soy sincero, no tengo nada claro que se nazca antes de morir. Te estoy hablando totalmente en serio.
Que se nazca antes de morir.
No lo tengo claro. No tengo claro que yo sea una unidad. Pero yo aquí, hoy, aquí en Barcelona, sí. Pero tengo a veces como un atisbo. ¿A ti no te pasa que paras en una calle y en el coche y dices, coño, el Dalón me está mirando? Y no lo sabes. Y miras y te está mirando. Y de la psiquiatría, la psicología, no nos hemos atrevido con estos temas. Porque como tenemos que trabajar con el rigor, con la seriedad, con lo que se mide...
Bueno, los temas cuánticos seguramente están cambiando un poco todo
están
esto,
están cambiando, pero la gente está todo el día con una tomografía así al computarizada para ver que se excita el lóbulo temporal derecho. Pero eso no va a explicar lo que tú sientes cuando llegas a Madrid o por qué viajas a Madrid... Es que eso es lo que te cambia. Y tú cenarás muy bien o muy mal, pues dependiendo de con quién estés o qué estés sintiendo. Eso no lo capta un tag.
¿Qué es lo que pretende tu libro? Es decir, para un lector que de repente coge este libro, lo lee y se enfrenta a él, ¿qué es lo que pretendes generarle?
Que le sirva. Que le sirva para decir, en este mismo momento de la vida, ¿te puede servir? ¿Somos espirituales? ¿Qué tendríamos que cambiar? ¿Qué habría que mejorar? ¿Cuál es la esencia? ¿Se nos está yendo el tiempo en cosas que son muy urgentes, pero que realmente no nos dan respuesta? ¿Cuál es tu contacto con la naturaleza? ¿Qué das tú a tu sociedad? Plantéate cosas. Oye, aquí hay una cita de un señor que ha estado 10 años leyendo el Corán y que dice que en ninguna página dice que una mujer tiene que ir cubierta.
Es que no lo dice.
Claro, es que hay una página en que dice ama a los demás como a ti mismo, dice que no es verdad, que la traducción correcta es ama a los demás, son tú mismo. Bueno, pequeños detalles de un señor ya que está en el otoño de su vida y que se ha dado cuenta, como psicólogo clínico y forense que es, que la falta de estos aspectos esenciales y proteínicos de la vida son quizá la parte de tanto sufrimiento.
Me gusta lo del aspecto proteínico de la vida. Es interesante como lo cuentas. Javier, hay más. Porque efectivamente dices que la espiritualidad es incluso terapéutica.
Sí lo es, sí lo es. Bueno, antes cuando existía la religiosidad, claro, cometías un pecado, que por cierto, tú eres más joven, pero en mi época todos pecábamos de pensamiento, de obra o de omisión.
Pues la mía también.
Claro, llegaba alguien y te confesaba y te perdonaba y te arrepentías y eso estaba. Bueno, es que es verdad. Tú imagínate el creer que habrá un más allá o no. Es que te cambia la vida. Es decir, la opción que tengamos nosotros sobre lo que entendemos la muerte, entendido como el más allá de la muerte, que por cierto, antes de nacer tampoco estábamos mal, ¿cómo se plantea? El libro empieza con una frase escrita por algún autor, que debe ser húngaro, que a mí me parece genial. Dice, están dos bebés en el cuerpo de la madre. Y le dice uno a otro, oye, si salimos, conoceremos a nuestra madre. Y dice, coño, pero ¿cómo la vamos a conocer si estamos dentro? Ah, y podremos correr. Pero hombre, ¿cómo vas a correr? No es que tienes un cordón umbilical. Oye, pero habrá luz, ¿pero qué dices? Bueno, pero la realidad es otra. Es decir, yo sí creo que el ser humano tiene que saber cuáles son sus capacidades, sus limitaciones, y decir, oye, ¿qué es lo que tenemos? ¿Por qué somos a veces tan generosos? ¿Por qué la gente da la vida por otros? También es capaz de matar, o generar el holocausto, o generar tortura, pero el ser humano tiene unas características que le hacen tierno, yo diría tierno.
¿Cualquier ser humano?
Bueno, yo he visto a gente que no.
Te lo digo por eso, porque efectivamente conozco...
Bueno, yo he visto, pero a muy pocos. Yo he visto a alguna persona que quiere ser pedrasta, que quiere dañar, y que lo piensa hacer mientras pueda. Y por eso soy muy favorable a...
¿Una persona que quiere ser pedrasta o que quiere hacer daño es una persona que no está bien de la cabeza?
No, es una persona mala moralmente. ¿Y que ha tomado esa opción? Tú posiblemente querrás ser cada día mejor periodista y mejor persona. Hay gente que no.
Javier, ¿cómo se puede tomar una opción como esa?
De ser malo. Porque estás contra el mundo, porque tienes náusea, porque estás jodido, porque crees que la vida es injusta y porque te gusta una chica joven y dices, pues la voy a violar y luego la mato. Que además con eso tengo menos riesgo de que me detengan. Y lo piensa, y lo hace.
¿Y le da igual?
Y le da igual.
¿La vida del otro?
Totalmente. Y va a descansar como un campeón, porque es insensible. Eso es un ser humano, pero no es una persona. La persona se hace en la socialización, en el cariño, en el afecto, en pasar del amor pasión al amor ternura, el saber decir que no cuando lo que te apetece es decir que sí. Esas son las contradicciones del ser humano que le hacen tan rico, y si se me permite la expresión, tan espiritual.
¿Y cómo es tu camino hacia la espiritualidad?
¿El mío?
Sí.
Bueno, yo estudié los maristas... Ya me gustaban las chicas. Y entonces íbamos a ver a las chicas al colegio de enfrente, a las damas negras. Y entonces mirábamos. Y una vez me pilló un hermano marista, me puso la mano en el hombro y le escribió a mis padres. Su hijo se desvía. Porque, claro, pues nosotros miramos a las chicas porque teníamos novias. Ellas no lo sabían, pero nosotros sí. Bueno, eso siempre me ha dejado, y luego he estado siempre en campamentos. Por lo tanto, he dicho varias veces en esta magnífica entrevista la palabra naturaleza, compartir con el otro. Santiago Nogaredo, que es un sacerdote, de vez en cuando miraba al cielo y decía, esta es la mejor catedral. ¿Quién dice que no? O sea, es que ver un cielo estrellado, no hay una catedral que haga el ser humano. Pero, por ejemplo, educar en la belleza. Eso es fundamental. Y a veces se nos escapan esas cosas. Y está casi todo, y tú lo sabes, aunque tú me lo preguntas, en la educación, en el gusto, en el cariño. Con los años te vas haciendo un poquito más sereno, aunque me gusta hacer las cosas. Tú sabes que yo he tenido dos infartos, que llevo 6 estén en el corazón, que llevo un ritmo de vida apasionado, porque a la vida hay que ponerle pasión. Pero también, el otro día estuve con mi nieto y eché la tarde y digo, joder, pues estoy echando la tarde aquí, que si va Bea, que si no va Bea. Y eso es genial.
Hace unos años hubo un anuncio que lo recuerdo perfectamente, me impresionó, ¿no? Era de el plan de ayuda contra la drogadicción.
Sí,
era
un de anuncio, la FAT, ¿sería?
Sí, de la FAT, efectivamente. Sí. Era un anuncio horrible, como contenido, pero magnífico como mensaje, ¿no? Decía, todos los responsables de la educación de este niño. Y empezaba a hacer referencia a toda la gente que en un momento dado va a tener influencia en lo que va a ser el comportamiento y también la manera de actuar, ¿no?, del chaval. Eso, que en aquel momento ya fue revolucionario, entendiendo que la educación no era solo cosa de la escuela y de los padres, sino que también los amigos, el cura que va a misa, el monitor de la piscina que le está enseñando a nadar, etcétera, 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 a día de hoy se ha complicado muchísimo. Porque efectivamente nos levantamos por la mañana y mucha gente lo primero que hace es mirar el móvil a ver si tiene un mensaje en WhatsApp antes de decirle buenos días a su pareja. ¿Todo eso, diríamos, que está haciendo el camino hacia la espiritualidad cada vez más complicado? ¿O cada vez más sencillo?
No te lo sabría contestar, porque la llamada red social, que no sé yo si es social o asocial, individualiza. Y sí te diría como psicólogo que lo que está haciendo es que muchas personas dejen de serlo y se conviertan en personajes. Bien. Para dar una imagen muy narcisística, muy ególatra. Lo que pasa es que quizá alejaos en este momento de la religiosidad, digo en Occidente, ¿eh? Los estudios y el libro lo dice, hay muchísimas más oraciones que sexo. Ya está, aquí estamos hablando todavía de sexo, de poder, pero la gente reza muchísimo. Yo he ido mucho con Jaime Garralda a las cárceles y decía, Dios está aquí en las cárceles. El otro día daba yo una conferencia que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, a 325 sanitarios del Hospital de la Paz, que es muy referente, y me decían, estamos dándonos cuenta que el final de la vida la gente solicita no ya tanto un sacerdote como antes, que para eso hay una capilla y una atención, sino una espiritualidad, es decir, una intimidad, un estar con alguien, un guardar silencio, bueno, quizás nos estamos dando cuenta de cosas que son esenciales y que muchas veces la vida acelerada nos lo impide, claro.
De eso hablas en el libro, ¿no?, de la muerte, sí, ¿no?, de cómo sí. La espiritualidad también le ayuda a uno a enfrentarse mejor a la muerte, pero seguramente esa es una gran asignatura pendiente que tenemos, ¿no?, entender la muerte como una parte más de la vida, ¿no?
Yo creo que sí, que es perfecta. Hay una frase de un autor que dice algo que es genial. Dice, la muerte es como los pechos de una madre. El bebé está mamando de un pecho y de pronto se le acaba. Y entonces llora. Y la madre, con mucho cuidado, mucha ternura, mucho cariño, se la pasa al otro pecho. Es decir, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué ha sido este intervalo? Quizá hoy estamos muy apasionados con lo que es. Pero no somos muy conscientes de dónde o a dónde. Bueno, Yo no doy ninguna contestación en el libro porque no la tengo. Pero sí genero algunas preguntas, algunos interrogantes y algunos descansos. Y algún momento decir, oiga, tómelo con pausa. Y digo, pero vamos a ver, Javier, usted es mal ejemplo. Ha escrito 75 libros y está todo el día haciendo cosas. Ya. Pero bueno, yo vengo a lo mejor en el AVE y a lo mejor una hora me quedo calladico pensando, sintiendo. Y sí, ¿y quién dice que esta noche yo no me voy a dar una vuelta a gusto solo? Solo por Barcelona. Pero no para ver nada, sino para sentir, para captar, para agradecer. Agradecer a los que nos antecedieron, a los que nos acompañan, a los que nos continuarán. Eso me parece que es importante.
Si esto fuese una entrevista de periódico, tendría clarísimo el titular. Dice, antes de nacer tampoco estábamos tan mal. Me has dicho antes que me ha gustado mucho. Si eso le añadimos lo que has dicho antes también, de que de alguna forma hay veces que tienes la sensación de que tú no eres solamente ese tú, sino que hay un tú que se escapa de ti, y entendemos la cuestión de las energías y entendemos todo esto, probablemente uno acabe llegando a pensar que uno nunca muere del todo, que siempre hay una parte de sí mismo, llámale energía, llámale lo que sea, que se queda por ahí, ¿no? Que se queda por ahí y que los límites de dónde empieza y dónde acaban las cosas, pues también a veces se desdibujan.
Eso es verdad.
¿No?
Yo ahí la única respuesta que te puedo dar, y tú seguro que la confirmas, y cualquier oyente, Gerard, es cuántos hemos perdido a gente que nos queríamos mucho. Uh-huh. Y al perder y al enterrarle, al incinerarle, has dicho, se acabó. Han pasado los días, las semanas, los meses. ¿Te das cuenta que no es verdad? ¿Qué es más? ¿Le recuerdas? Uh-huh. Fíjate, yo me atrevería a decir, lo sientes.
¿Has visto Coco? La película esta de dibujos animados mexicana es preciosa, ¿no? Sí. Porque efectivamente marca el punto de que uno sigue existiendo mientras haya alguien que le recuerde a uno.
Pero
¿no?
es verdad.
Sí, sí.
Entonces, hay tantas cosas que se nos escapan. Bueno, es un libro de madurez de un autor que me ha sorprendido. Tengo una editorial que es magnífica, tengo un equipo con Viviana, con Gerard, que son magníficos, pero más allá de eso, mucha gente en la Feria del Libro y en otros lugares me ha dicho, era necesario un libro como este. No me han dicho, es un buen libro, o qué gran libro, vaya... No, es el tema, es necesario. Y me parece importante.
A mí también. Aprendamos a convivir con dudas irresolubles, dice el libro, dice, asumamos nuestras limitaciones, aprendamos a convivir con dudas irresolubles, busquemos alcanzar la realización con la satisfacción de las necesidades espirituales. Me parece una buena manera de acabar esta charla.
Me parece
esta
magnífica, me encanta volver a estar contigo, coincidir aquí en Radio Estel con gente maravillosa, que además expresa su ascripción. En las bolsas, en un crucifijo. Me parece que en la vida también hay que explicar y querer dar ejemplo. Lo que pasa es que luego hay que ser muy coherente, muy congruente, muy moral, muy ético y espiritual. Si usted es religioso.
Has empezado la charla diciendo lo que los españoles pensaban de las cosas.
Sí.
Y hay que ver cómo cambiaría esa percepción si supiésemos realmente lo que hablamos en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, porque acabamos hablando de los... No de los políticos, tampoco es verdad. Hablamos de los cuatro políticos que protagonizan los cuatro titulares.
Es cierto.
Lo cual nos da una imagen completamente deteriorada,
distorsionada
lo que es la actualidad política. Y así todo, también la religión. Javier Urra. Un placer,
pero
como
es
siempre,
un placer mutuo, como todos los buenos placeres. Que te vaya bien en la vida, que nos sigamos encontrando.
Será así.
Y seguro que estás al lado de un buen micrófono siempre, haciendo preguntas inteligentes y haciendo lo mejor de la síntesis de lo que alguien dice. Los que hemos sido muy entrevistados nos sentimos muy cómodos con los buenos entrevistadores.
Espero que sea el caso. Muchísimas
es el
gracias.
Caso.
Gracias, Javier. Al llibre, recordem, el ser humano, un ser espiritual. Veig ja l'Eduardo de Vicente, els hem d'explicar una cosa magnífica, perquè ho dic perquè l'he viscut aquesta setmana i realment una iniciativa fantàstica al Castell de Castelldefels. Ara els explicarem què és el que passa allà. Javier Urra, moltíssimes gràcies. Una pausa, tornem de seguida.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Tens alguna propietat al centre o la zona alta de Barcelona i la vols vendre o llogar? A Alana Consulting t'expliquem el que cal saber. Què val la teva propietat? Quins documents són necessaris? Com protegir-te legalment? T'ajudem amb tot això i no et cobrem res, perquè només volem que ens coneguis. Alana Consulting, la immobiliària que t'ajuda. Troba'ns a alanaconsulting.com o al 93 487 0343. 93 487 0343. Si has de
de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Eduardo Vicente, què tal, senyor? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Estic impressionat, eh? Estic impressionat perquè l'Eduardo feia unes quantes setmanes que m'ha dit, escolta, m'has d'anar a veure això, has d'anar a veure allò altre, i jo ho estic fent, no? I fa unes setmanes vaig anar al Museu de Cera de Barcelona i vaig al·lucinar, perquè res a veure amb el Museu de Cera que jo havia vist en el seu dia fa molts anys, no? El que probablement molts de vostès hagin vist és una instal·lació absolutament moderna, tecnològica, pantalles, efectes espectaculars.
Res a veure amb la d'abans, que més aviat s'assemblava a la de la pel·lícula aquella, Los Crímenes del Museo de Cera, que tot estava com molt vell, com molt... que feia por ja només...
res a veure.
El mateix espai. No,
res
ara, a veure. Ara és una altra història.
Però és que després em va dir, però has d'anar a veure el castell de Castelldefels i vaig al·lucinar. Clar, hi ha una... vaig al·lucinar perquè és una cosa brutal. Més enllà del que pugui dir, és que per molt que ho puguem explicar, no farem realment justícia al que han aconseguit fer allà, no? I vull dir una cosa, un i altre tenen un nom en comú, es diu Toni Cruz, no?
Exacte, sí. Àlex Trinco, que, però... a més de la seva feina televisiva, té tres coses molt xules. Una és el Gaudí 4D, que és un petit documental sobre Gaudí, que es pot veure molt a prop del Parc Güell, i que és molt, molt per turistes, i que va ser la primera cosa que va fer. Després, el Museu de Cera aquest renovat, i ara, fa poc més d'un any, que han muntat una cosa xulíssima.
El
castell de Castelldefels.
Sí, sí.
Diguem-ne que l'activitat central es diu Piràtia.
Li han donat vida a tot.
Sí, sí.
Jo diria, si em permets,
Sí, home, per
suposat. Jo crec que han aconseguit fer una cosa meravellosa, que és donar-hi vida al castell. Sí. És a dir, tenir la sensació, i ara ens expliques tot, però tenir la sensació que estàs allà i que són les parets les que et parlen.
Sí.
No és una pantalla, és tot. És que li han donat vida al castell. És brutal.
Diguem-ne que, per resumir-ho d'una manera molt descriptiva, seria com una visita guiada, però amb jocs, experiències interactives, pel·lícules... És a dir, és com un conglomerat de sensacions.
Està molt ben fet.
Que es pot viure de dimarts a diumenge i per un preu molt, molt econòmic.
Sí, que és veritat, exacte.
Que és de 7 a 10 euros.
Sí, no, és molt barat.
I els nens fins a no sé quina edat són gratis.
Sí, fins als 10 anys.
Que ho passareu molt bé. Anem a repassar una miqueta el que succeeix, no? Tu, si hi ha alguna cosa que no ho dic bé...
Jo t'ho dic.
D'entrada arribes i et donen una audioguia amb uns auriculars, i amb aquesta audioguia vas passar per diferents indrets del recinte on es descobreixen la seva història i les seves curiositats.
Sí, sí. I també la història de Castelldefels.
Clar.
Sí, clar.
La història de Castelldefels. Però les emocions fortes comencen a Piràtia, que és on escoltem els motius històrics per quan van aparèixer els pirates. I poc després ens estan explicant coses i de sobte descobrim que ens trobem a la popa d'un vaixell que s'està allunyant del port. El terra tremola suaument i la veu d'un pirata ens adverteix que hem salpat del port d'Alger i hem entrat a formar part de la tripulació com a grumets.
Sí, senyor.
A partir d'aquí fem un recorregut pel que seria el vaixell, no? Visitem el celler, on trobem tot tipus d'elements que utilitzàvem els corsaris, o els botins que anaven amagatzemant, la cabina del capità Dragut, i anirem a la coberta per apropar-nos a la costa de Castelldefels. I ara anem a la següent sala, que és la favorita dels nens, que és on estan els jocs interactius.
Ah, és xulíssim.
És molt xulo.
Dels nens, m'hauries d'haver vist a mi.
Ah, mira els nens.
Ja veus, hi ha una cosa xulíssima que et poses al davant com d'una pantalla, un mirall, que van sortint com tot de vestits i que et vesteixen a tu.
Exacte.
Vull dir, tu et veus la teva cara, però com si fossis 40 personatges diferents.
Seria com una versió moderna dels retallables de tota la vida.
Tal qual, sí senyor. Però, sí, senyor. Però molt modern, una edició molt moderna molt que tu modern. No has de fer res, només estàs allà.
Després hi ha una cosa que es diu fortificar la costa, que consisteix a col·locar correctament les torres per construir un castell.
Ho vaig fer tot bé jo, això.
Molt bé, així m'agrada.
És un joc per nens, però t'ho juro
Grumet
que
marín,
t'ho juro que ho vaig fer. Sí, sí.
Després hi ha divisa i bombardeja, on intentem enfonsar els vaixells enemics llançant-li bombes amb un canó. També podem situar-nos a un lloc on canviem això, el que tu deies, de vestit diverses vegades, o gràcies a una pantalla coneixerem quant costaria el nostre rescat. Tu imagina't que et segrestessin els pirates i en funció del teu sexe, estat de salut o classe social, costaries una pasta o una altra.
Jo estic en rebaixes, ja.
Per últim, que sí. És una experiència també molt xula, que dius, ah, mira, això ja s'ha acabat. No. Coneixes a l'interior del castell romàntic de Manuel Girona, que és molt xulo, i, el millor, l'església de Santa Maria de...
És molt bonica.
Del castell de Fels, de Castelldefels, on veurem un curt que es diu Viatge en el temps, que és la història de dos veïns, Joan i Rosa, que intenta protegir-se dels invasors quan el castell està en ruïnes. Clar. Però és que això es projecta sobre els mateixos murs.
Clar, és que no és un curt amb una pantalla.
Clar.
És un curt en el que parlen les parets. I en el que ara s'encén un tros de paret i veus les imatges en un contó, a continuació amb un altre, en un moment donat t'has d'aixecar i girar una cantonada per veure un retable. Bé, és meravellós. De veritat que val molt, molt la pena. Molt la pena, molt.
Us recomanem molt des d'aquí. Ja sabeu, si teniu nens, castell de Castelldefels, i si no teniu nens també perquè us ho passareu igualment bé. Però si és amb nens, millor, perquè ells gaudiran molt d'experiència.
Segur. I què més fem avui?
Doncs ja que estem parlant d'experiències originals,
sí.
Ara anem a parlar d'una cosa que és totalment innovadora.
A veure.
És pionera. El Centre d'Arts Digital Ideal acaba d'estrenar...
Aquest canvi de música té a veure...
Té a veure, perquè és un musical.
Ah, mira com sona això, mira. All the climbing, all the falling, all the wild, the wild wind. És un musical anomenat Centre d'Arts Digitals Ideal?
No. El Centre d'Arts Digital, que és on van fer l'exposició del Monet, estan fent la Frida Kahlo...
Quina tonteria, clar.
Estan fent allà un musical de Broadway immersiu. Primera vegada.
Ostres.
És a dir, no hi ha decorat. Tot són projeccions sobre les que evolucionen els actors. I el que fan és un musical que és més llarg, però que aquí l'han reduït a un format d'una hora,
sí.
Que es diu Next to Normal. Va ser una obra de Broadway.
Del normal.
Sí, del normal. Una obra molt prestigiosa de Broadway, que va guanyar molts premis i que es va fer en castellà a Barcelona el 2007, protagonitzat per Nina. La peça és en anglès, però aquest és l'únic però que li poso. Amb subtítols en castellà i en català. Això està molt bé, fantàstic, però estan molt mal situats. Estan
els subtítols.
A dalt, a la cantonada, molt petits, gairebé no es veuen, no van gaire coordinats amb el que estan cantant els actors. Això, com que és una experiència pionera, se'ls hi perdona.
Val.
Però jo penso que de cara a futures experiències s'hauria de millorar perquè no acaba de...
És un mal menor, en qualsevol cas.
És un mal menor. La història és molt emotiva i amb moments força emocionants i ens parla dels problemes d'una dona madura que té una malaltia mental i pateix un trastorn bipolar i com això afecta també a la seva família. I una altra de les seus al·licients és que aquesta veu que estem escoltant i que és la que està aquí a Barcelona, és ni més ni menys que Alice Ripley.
Ostres,
tota una llegenda Broadway.
Això anava a dir, és molt bona aquesta dona.
I que va guanyar un Tony, justament, un Tony Marín, justament...
Crec que no era ben bé així, sí.
A la millor actriu per aquesta interpretació. És un espectacle molt sorprenent i original que et deixa bocabadat i que pot ser que se't caigui, com em va passar a mi, alguna llagrimeta.
Ah, sí? Estem nosaltres l'únic actor català.
Exacte.
Que hi ha en aquesta hora, que és l'Eloi Gómez. Eloi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina experiència tan xula, no?, pel que ens explica l'Eduardo.
Sí. Realment és una cosa inèdita a Barcelona i pels amants dels musicals és un esdeveniment molt fort que estigui passant aquí a la nostra ciutat.
Què significa exactament un musical immersiu?
Doncs mira, és algo que hem estat descobrint amb l'equip creatiu, la companyia, nosaltres, i que ara està descobrint el públic que ens acompanya amb nosaltres, perquè és algo totalment nou, no? I és algo que l'equip creatiu del nostre Next to Normal s'ha estat inventant aquests últims mesos, aquests últims dos anys, de fet, que porten treballant en aquest projecte. I és un musical en el que la companyia, els actors i les actrius compartim el mateix espai amb el públic que ens ve a veure, és a dir, que estem, el públic està assegut a pocs centímetres de nosaltres i que, a més, estem tots envoltats per unes projeccions 360 graus, és a dir, que hi ha projeccions de totes les parets al terra i per un so també que està dissenyat en aquests mateixos 360 graus, és a dir, que estem envoltats per la història.
Us puc assegurar, jo que l'he vist, que us pot agradar més o menys el musical, però que l'experiència a nivell artístic, perquè els actors o cantants, com li vulgueu dir, són esplèndids i visualment és una autèntica passada. A mi el que m'agradaria que m'expliquessis, Eloi, és que com a tu, un noi d'aquí, no amb massa nom, li arriba un projecte tan bèstia com aquest, no?
Clar, mira, jo, de fet, la història és bastant curiosa, perquè quan es va fer la versió del Next to Normal, que es deia Casi Normal, és aquí a Espanya, el 2017, jo vaig estar en el procés de càsting, vaig audicionar per aquesta producció que es va fer i vaig arribar fins al final. I en aquell moment no va poder ser, però ara que han passat 5 anys, el productor, com que era el mateix, que és el Pablo del Campo, un conegut productor de teatre musical argentí, se'n recordava de mi. I llavors es va posar en contacte amb mi i em va dir: «Ei, Eloi, que me acuerdo de ti, ¿cómo llevas el inglés? Porque vamos a hacer esta producción aquí en Barcelona en inglés». I em va oferir la possibilitat de tornar a audicionar per aquesta nova producció. És a dir, que tot ve d'una audició que vaig fer fa 5 anys i que mira, al final el cercle s'ha tancat.
Veu hasta el grec, ja, o no?
No.
No, eh?
No, és que forma part del grec.
Forma part del grec.
Forma part del grec.
O sigui que, aleshores, no, t'ho dic perquè... T'ho dic per garantir-me que sou vosaltres, perquè, efectivament, he fet una cosa que convido també a fer a tots els oients, que és introduir el text Eloi Gómez Next to Normal al Google, per fer-me una idea, efectivament, d'això que estava explicant l'Eduardo, i realment...
És una passada.
És una passada, és a dir, és molt bonica l'experiència, no?
I estàs veient fotos.
Estic veient fotos, efectivament, però...
Això és tot en moviment, eh? Toni, tot en moviment. Escolta, Eloi,
sí.
Jo a mi el que m'agradaria també preguntar-te, si entre nosaltres, ostres, estàs treballant amb una llegenda, un mite, com és l'Alice Ripley. Quines coses t'ha explicat? Suposo que li hauràs preguntat coses de Broadway o dels musicals, o... Què t'ha explicat?
Clar, és molt fort perquè jo, evidentment, és una actriu que la coneixia, l'havia seguit, jo coneixia Next to Normal, l'havia escoltat l'àlbum de la gravació del cast original de Broadway, i és molt fort perquè de cop és tenir com aquesta persona que és molt llegendària en el món de Broadway aquí amb nosaltres, i ens explica moltes coses, ens ha explicat com va ser el procés de creació del musical quan el van fer l'any 2008, 2009, 2010 als Estats Units. Ens explicava quin va ser l'ordre de creació de les cançons, que hi havia més cançons que al final es van acabar traient, quines van ser les últimes que van entrar en el muntatge final. Ens ha explicat fins i tot que es va estar discutint el títol del musical abans no es va estrenar a Broadway. Ens ha explicat moltes curiositats d'aquestes, que no les coneix ningú i que les coneix ella perquè hi era des del principi amb els autors originals, i són coses absolutament curioses. També altres experiències d'altres obres que ha fet a Broadway, perquè ella ha estat en diverses produccions a Broadway. I sí, de cop és com una finestra oberta al bressol màxim dels musicals, que és Broadway a Nova York, no?
Escolta, i parlant amb l'Eloi Gómez, no em resisteixo a preguntar-te ja no pel Next to Normal, sinó pel Next...
El Golfus.
El Golfus, que tu ets el Golfus més Golfus de tots, que estàs al Golfus de Roma, i que fa ni més res, un paper que el feia l'original cinematogràfic Michael Crawford. És a dir, el fantasma de l'òpera o aquella sèrie N'hi ha que neixen estrellats, que va ser molt popular.
Sí.
Com està això? Com portes el Golfus?
Molt bé. Mira, comencem. De fet, ara reassajarem, perquè hi ha moltes noves incorporacions de la companyia, i perquè el fem en català, això és el punt diferent. I comencem a assajar el dilluns que ve. És a dir, que ara el que estic fent és estudiant-me la versió catalana, ara mateix, aquests dies. I res, moltes ganes, perquè les noves incorporacions de la companyia són fantàstiques. El protagonista serà el Jordi Bosch, que és també un actor legendari d'aquí, de la nostra ciutat, i moltes ganes de descobrir-lo en català.
L'hem vist poc cantar, el Jordi, no?
Sí, ha fet alguns musicals, eh? De fet, em sembla que l'últim que va fer va ser Spamalot, de...
Sí, però això ja fa 10 anys, eh?
Exacte, però ja fa un temps, Jo crec que en té moltes ganes.
En qualsevol cas, Eloi, la sensació és que estàs en el teu any, aquest, no?
Sí, estic molt content, perquè a més està encaixant tot, que a vegades en el nostre món això és complicat, perquè et surten diverses coses i a vegades has d'escollir, I estic content perquè m'ha encaixat tot com un puzzle i una cosa darrere de l'altra, així que estic molt content.
Que bé. Sí. Escolta'm, doncs anirem a veure-ho tot. Primer, el Centre d'Arts Digitals Ideal, aquest espectacle immersiu, que de veritat, a nivell de fotografies, imaginen-se el que deu ser la imatge real, no? Però és absolutament espectacular. I després, quan sigui el cas, doncs ja parlem del Golfos, no?
Clar que sí.
Molt bé, i tant. Us esperem, doncs.
Eloi, moltíssimes gràcies i a continuar amb els estudis.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu, bona tarda. M'ha cridat l'atenció, era un titular que acabo de veure, Eduardo. L'aquarama del zoo ja és història perquè han enderrocat l'espai de l'Orca, Ulisses i els Dofins. Jo vaig estar fa poc allà al zoo de Barcelona i efectivament vaig veure que tota aquella part ja estava tapada. Bé, una altra història de la ciutat, segurament.
Que queda en el passat.
Que de manera lògica, no? Perquè aquell pobre animal tancat en aquella piscina, doncs és que feia mal al cor, com la majoria d'animals quan els veus tancats a les gàbies, que fan molt mal al cor, perquè déu-n'hi-do, eh? En fi, aquest és un altre tema.
I per parlar del següent tema, prefereixo introduir-te'l amb una mica de música. Què et sembla?
Sempre m'agrada la música.
Fa el duet trist, fa el duet saudat, no feia vida a inlibertat.
Saps que a mi els fados és una de les músiques que em donen loco? O sigui, m'encanten, sí, no? Els fados.
A mi el que em passa és que em posen molt trist.
Ah, sí?
Sí, perquè és una música... És molt maca, la música del fado. Però em dona, saps, com records del passat. Saps, allò de... És com una màquina del temps per mi, el fado.
M'encanten els fados, m'encanten.
Doncs per què estem parlant de fados? Doncs perquè aquest divendres podem viatjar a Portugal sense sortir de Barcelona, perquè té lloc un festival que celebra cada any, que és el Festival Fado de Barcelona, i que enguany arriba a la 5ª edició.
Molt bé.
I anem a explicar una miqueta què es podrà escoltar i veure aquest divendres, no? Per començar, hi haurà dos concerts que tindran lloc al Teatre Grec a la nit. La funció comença amb el cantant Camané, que estarà acompanyat pel piano de Mario Lajinha. Presentaran el projecte Així s'estàs sossegado.
No t'ho faré, repetir.
Jo, no, sí. Aquí estàs sossegado.
Sossegado.
Que compta amb 20 temes que combinen el repertori tradicional fadista amb composicions inèdites i que es va portar a ser nominats al Grammy Llatí. Aquest és el primer. I després el segon és aquesta dona que estem escoltant, que és la Cuca Roseta, cantant i compositora, que està considerada com una de les impulsores de la nova generació de fadistes. Imagina't lo important que serà aquesta dona, que el seu àlbum de debut li va produir ni més ni menys que Gustavo Santaolalla. Si dic el nom així a l'atzar, la gent no li sonarà, però és que és el compositor guanyador d'Oscars de bandes sonores com Babel o Brokeback Mountain.
Home, ara sí.
És a dir, déu-n'hi-do. I ha publicat ja 7 discos on s'ha barrejat amb artistes com Bryan Adams, Jorge Drexler o David Bisbal.
Ja veus.
Però no només hi ha música amb aquest festival, perquè sempre hi ha una temàtica cada any, i aquest any se centra en el fado i la mar. I el festival proposa dues activitats complementàries que són gratuïtes abans dels concerts. A la tarda de divendres hi haurà una conferència, Saudades de Terra Firme, a càrrec...
Deixa-ho, Eduardo, deixa-ho.
Però si és més divertit, així la gent riu una mica, sí, sí. Dels meus horribles accents.
Fes.
Doncs aquesta conferència la farà David Ferreira i es projectarà el documental Fado de Sofia de Portugal i Aurelio Vázquez, que pretén descobrir les arrels d'aquest gènere musical. Totes dues es podran gaudir al Museu de la Música, que es troba a l'Auditori de Barcelona. Molt xulo el Museu de la Música, per cert. Molt interessant. I això es podrà gaudir divendres a la tarda i a la nit als concerts.
Perfecte. Però tenim més coses.
Tenim més coses. I hi ha una obra que jo no l'he vist, encara, perquè es va estrenar ahir, no ha donat temps, que és Nit de Reis.
Però més que l'obra... l'Estació del Nord.
Exacte. Però més que l'obra, del que voldria parlar, és de l'experiència. Hi ha una companyia que es diu Parking Shakespeare. Què fan? No és original. Això ja ho advertiré. Això es fa en moltes ciutats del món. I és un luxe que a Barcelona també es pugui fer. La seva idea és agafar un lloc públic, en aquest cas, des de fa ja uns anys, al parc de l'Estació del Nord, i anar allà representar cada estiu, gratuïtament, obres de Shakespeare a l'aire lliure.
Que bonic, això.
És molt xulo. És un escenari circular i també una particularitat que té és que són obres que les tracten d'una manera respectuosa, però alhora molt desenfadada. És a dir, que se'ls hi va una miqueta l'olla de vegades...
Això està bé.
Però això està bé. I aquest any han escollit Nit de Reis, que és una comèdia molt divertida, d'embolics, i amb una particularitat. I és que per la posada en escena s'han inspirat en l'estètica queer i els drag kings, que són una disciplina artística minoritària dins del món drag.
Fem una cosa, saludem Udivers, ens quedarem sense temps. Saludarem la persona que és la que ha dirigit, la directora d'aquest espectacle, Marta Aram. Bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda.
Quina bona pinta que té això, eh?
Bé, sí, tothom que ha vingut, sobretot l'estètica ja que està inspirada en el món del drag, tal com heu dit, doncs és molt inspiradora i, la veritat, i arriscada, també.
Ja m'imagino.
Escolta, molta gent s'estranya de que s'incorpori això a Shakespeare, però jo vull recordar que, si no m'erro, hi ha moltíssimes obres del Shakespeare on els personatges canvien de sexe, es fan passar per altres, els canvis d'identitat i de gènere són molt habituals a l'obra de Shakespeare, així que és molt coherent.
Sí, a més, investigant, vaig descobrir que l'origen etimològic de la paraula drac, bé, una de les teories, perquè n'hi ha diverses, però que una de les teories venia del terme dres aguel, de les comèdies de Shakespeare, precisament, perquè antigament, doncs, com les dones no podien ser actrius, no podien representar dins l'escenari, doncs els intèrprets eren homes, i llavors es vestien com a dones, i d'aquí va sorgir l'origen etimològic drac. Llavors, doncs, a l'Agafant Nit de Reis, que precisament la protagonista es trasvesteix d'home, em va venir al cap els drag kings, que ara estan tan en auge, però que jo fa molt temps que els conec i em sembla meravellós. I quan vaig descobrir que també era aquesta paraula, venia de les comèdies de Shakespeare, va ser com una senyal de dir, és que ho hem de tirar per aquí.
Clar. I a més d'això, ja has fet un altre canvi, amb el que seria el més normal, no? I és que has canviat també, has incorporat altres variants del català.
Sí, perquè, clar, els dos germans, que són Viola i Sebastià, venen de fora, venen amb el mar, amb un vaixell d'un naufragi. I llavors, clar, jo... Bueno, ara també jo fa molt de temps que estic treballant a Mallorca, allà amb les escèniques d'allà, i vaig dir, és que haurien de ser mallorquins els que vinguessin. Venen del mar i així també acostumar-nos a sentir altres variants que no sigui el català del Principat, no? Clar. Llavors, per això vam agafar dos mallorquins.
En qualsevol cas, és un repte molt bonic, no? Perquè recordem que aquesta iniciativa cada any s'encarrega un director diferent, i en aquest cas has estat tu l'escollida, no? M'imagino que, a més, amb un testimoni potent com hi ha d'experiències prèvies, o sigui que és una història molt xula, no?
Bueno, per mi, perquè en Shakespeare era un gran honor estar, perquè per allà han passat directors doncs, molt importants a l'escena catalana, com la Clara Rovira, el Marrosí, Cali Ressolà. Llavors, quan em van dir, volem fer aquest any Nit de Reis, allò llegir-lo vaig dir, bueno, és que Shakespeare va escriure això al segle XVI, no? Vull dir, em semblava com molt dissident en moltes coses, sobretot hi ha moltes rèpliques que parlen de gènere, i en aquest moment on ha estat en auge tota aquesta filosofia queer, no? Aquesta crítica al binarisme, de l'home a la dona, tal com tot està a la societat, vaig pensar, és que, bueno... ara mateix aquesta obra és idònia per parlar de tot això.
Escolta, Marta, i quina sensació... Vosaltres porteu només una representació, però quina sensació és la de treballar a l'aire lliure amb un públic que jo he anat diverses vegades, no és un públic habitual de teatre, no és un públic habitual de Shakespeare, i és un públic que va una mica a veure el què, no? I que vosaltres també amb els actors jugueu, us fiqueu pel mig d'ells... Com ha estat aquesta experiència, que és molt més propera potser que amb un teatre, amb un escenari, no?
Bueno, primer, el públic de Parkin Shakespeare és un públic que jo no havia vist mai una cosa igual, que és que ho dona tot, venen ganes, venen allà, s'ho passen bé, a part la gent, doncs ja veiem els coixins de casa, no?
Perquè
si veniu al pàrquing, agafeu un coixí, és una recomanació que us faig, perquè si no el cul comença a fer una mica de mal al cap d'una hora i quart. Però també venen la cervesa, les patates, llavors és com una gran festivitat, que a part de venir a veure l'obra de teatre de Shakespeare, que sempre és meravellós veure això, però és com una gran festivitat. Llavors, ens han acollit moltíssim. També era la primera vegada que fèiem una estètica molt diferent a dins del parc, no? En el qual fèiem una estètica de drag queens i drag kings, i amb molt brilli-brilli, molta purpurina, i també, bueno, hi ha cançons com de Lady Gaga, Rosalía, o sigui, una cosa molt diferent. Però, bueno, ahir va ser meravellós, i quan van acabar es va posar tot el públic de peu, que no m'havia passat mai, i realment va ser meravellós.
Doncs no serà l'única vegada, tots els dies, fins al 31 de juliol a les 7 de la tarda, tret dels dimecres, oi?
Exacte, aquell dia descansem.
Perfecte.
Sí.
Marta, enhorabona, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Adéu.
A més del coixí, jo voldria fer dues recomanacions més, jo ja que soy gato viejo en esto.
Vinga.
I és que, primera, aneu amb molt de temps... perquè com que és gratuït, hi ha unes cues enormes. Altres anys es feia amb reserva prèvia, aquest any no n'hi ha. I una segona recomanació. Porteu alguna cosa per refrescar-vos.
Sí, però hi fa calor, no?
Fot una calda,
però,
allà.
Però tot arreu. Fa una calda. Jo veig passar a la gent pel carrer aquesta tarda. Nosaltres que estem aquí còmodament, perquè sí, les coses com siguin, no? Ja, no sé si a les 3 de la tarda vostès escoltaven que hi havia contertulians que ens deien ens podem quedar tota la tarda aquí una estoneta? No, no. Ens posem una cadira, perquè fa molta calor a fora, sí, no? I encara més que en farà. En
fi. Però clar, és això. Compte que això comença a les 7 de la tarda.
És una hora bonica.
És de 7 a les 8 i mitja. És a dir, porteu com a mínim un vano, com a mínim.
Com a mínim, eh?
Si no us fregirem.
Eduardo Vicente, seguim la propera setmana. Moltes gràcies. Senyores, senyors, fa una petita pausa. Arribem a les 5 de la tarda i preparen-se, perquè avui és dimarts i això significa que és dia de tietes. Aquí el Tot anirà bé. Tornem de seguida. Fins ara.